a Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs un cop al mes ens visita el nostre mecànic particular, Paco Gorjón. Bon dia.
Bon dia a tots.
Des de Sobrense de l'automòbil. Avui el Paco ens explica que ens vol comentar diverses qüestions relacionades amb la eficàcia en els sistemes de seguretat del vehicle. Definim primer què són els sistemes de seguretat del vehicle, perquè sapiguem de què parlarem.
Bueno, jo avui ho dedicarem molt especialment amb els dos temes que considero més importants, que són la frenada i la suspensió. Uh-huh. No vol dir que ens oblidem de les rodes, que ens oblidem d'altres, perquè en el tema de frenada i de suspensió van incloses tots els altres sistemes, com la direcció, com els pneumàtics, com ròtules, tot va inclòs. Llavors, ho separarem una mica, i, sí. O sigui, separarem i enllaçarem, o sigui, perquè veieu que tot i que són coses diferents, a l'hora d'actuar en cas de frenada o amb un giravol o alguna cosa, totes treballen conjuntament.
Uh-huh. D'entrada, una prèvia. És obvi que per tenir una seguretat òptima en un vehicle, els sistemes d'amortiguació i de frenada han d'estar en les condicions més favorables possibles. És a dir, han d'estar perfectes.
La teoria és aquesta.
La pràctica no és aquesta.
Realment no és aquesta. O sigui, no vull dir que tots els cotxes estiguin malament ni que tots estiguin bé. L'únic que els fabricants tenen uns paràmetres de substitució de components, els quals de per si els components són tan bons, es fabriquen amb tanta qualitat que duren molt més del que ells garantitzen o la vida que li donen. Uh-huh. Però que arriba un moment que aquesta vida tu pots doblar, o sigui, passar la vida un 50%, però doblar-la o triplicar-la, llavors ja és quan l'eficàcia és discutible.
De tota manera, en els manuals de substitució de peces, de les revisions periòdiques que han de passar els vehicles, està contemplada la substitució d'aquestes peces?
Està contemplada, però clar, tu a un client no li pots dir que ha de substituir un component al qual està correcte.
No, dir-li, pots dir, una altra cosa és que...
Sí, però a veure, no es
pensarà que li estàs prenent el
pèl. No és ètic, i menys a l'època que estem, o sigui... Uh-huh.
Però si el llibre diu que s'ha de substituir?
Sí, però segur que si mires la lletra petita per algun lloc, posarà que s'ha de substituir en el cas que estigui malament o que la seva eficàcia no sigui la correcta. Sí que ells prefixen una sèrie de manteniments, però clar, és el que hem parlat sempre. Tu pots comprar un cotxe i fer 1.500 quilòmetres a l'any o fer 75.000 quilòmetres a l'any. El llibre realment és el mateix. Uh-huh. Però l'ús que tindrà aquest cotxe serà el mateix.
No, no. Bueno, però per això les revisions posa allò lo que llegue primero.
O temps, uh-huh. O temps, sí, però el de 1.500 quilòmetres arribarà un any, uh-huh. I aquest cotxe no haurà tingut cap desgast.
Sí, llavors, estarà com nou.
Clar, aquí ja actua el sentit comú. Sí, si som... Si anem a rajatabla, vale, sí, s'haurà de canviar oli, filtre, tot, pastilles de fred, realment és necessari això, no? Sí, llavors, per això, buscant uns estàndards de qualitat, la xarxa Bosch, que és a la que pertanyem nosaltres des de fa 2 anys, va posar una data límit, que era a principis de juny, en el qual els seus tallers havien de tindre una eina la qual pogués certificar que els components de seguretat activa, o sigui, els que realment ens poden salvar la vida, es poguessin certificar i comprovar de manera científica. O sigui, perquè normalment sempre s'ha parlat del sistema de seguretat, està bé o està malament segons una prova o segons un aspecte visual. O sigui, el cotxe no frena bé, va, anem a provar-lo. Anem a provar-lo.
Sí. Tota la vida s'havia fet així.
Sí, però si no frena bé, no pot sortir a circular. No podem... ja m'has dit que no frena. Vale, pues,
no frena bé.
Vale, pues, aquest cotxe s'ha d'agafar i s'ha de posar en un banc de frens. Uh-huh. I allà, dins del taller, amb tota la seguretat, sense cap problema, amb uns ordinadors, unes gràfiques i tota una sèrie de material, pues, es fa la comprovació. Des de comprovar els frens de la part del davant, l'ovalitat dels discos, el gruix de pastilla, l'eficàcia de frens tant de la dreta com l'esquerra, llavors l'eix del darrere el mateix, tant si és de disc com si és de tambor, la seva eficàcia, la ovalitat dels tambors. A part, també es pot comprovar el compensador de frenada per pes, o sigui, no tots els cotxes frenen el mateix portant només el conductor que portant tota la família. O sigui, això porta una correcció per pes que arriba molta més pressió hidràulica a les rodes del darrere depenent del pes, que no, tot això s'ha de comprovar. Què vol dir això? Que un vehicle que està circulant el 80% amb una persona, aquest cotxe, els components estan treballant amb una sèrie de pressions i el component té un desplaçament, val? Si això sempre s'està fent treballar a la mateixa posició, pot arribar el moment que això quedi bloquejat. Llavors, quan tu portis el cotxe amb quatre persones, pot ser que aquell component no deixi passar la pressió correcta al darrere i et trobis que el cotxe no frena. Clar, com es comprova això? Circulant, fent una prova? És impossible. O sigui, no hi ha cap manera de física per poder demostrar això. Llavors, per això s'ha optat per posar el mateix que tenen a la ITV. O sigui,
els bancs de proves informàtics o connectats informàticament, per tant, és l'ordinador el que t'acaba dient que sí o que no.
Sí, sí, o sigui, hi ha dos tipus, que és el d'agulles, que és el típic que hi ha hagut sempre, que tu, a la que poses el cotxe a sobre, les agulles desplacen, marca 1, 2, 3, 4, 5, quan deixes anar això s'ha acabat. Sí, fins ara anava bé, bueno, era el que hi havia, i gràcies que ja existia. Però ara això ja és una mica de cara a imatge. Però realment el que funciona és el que porta el programa informàtic. O sigui, tu entres al cotxe, frenes a l'eix de davant, entres al darrere, frenes, tires amb el fre de mà i fas una prova en càrrega. O sigui, posant-li càrrega, també ho proves. Llavors, tot això entra dintre del sistema informàtic que porta ja la pròpia màquina i ella fa les seves gràfiques. Igual et surten dos o tres fulls o amb un informe, igual que quan vas al metge, amb una ressonància magnètica o qualsevol cosa, surt l'informe, llavors tu l'interpretes.
Anava a dir, diguem, la discrecionalitat o la intuïció del mecànic, aleshores ja no està en la visualització del comportament del vehicle, sinó en la interpretació del paper que surt de l'ordinador?
Sí, és així. O sigui, de fet, les proves tècniques totes són així. O sigui, perquè per provar un cotxe, pensa que quan un cotxe surt del mercat... La prova, o sigui, fins que surt, la quantitat de proves que s'arriben a fer, no hi ha cap prova que estigui basada en l'opinió del conductor. Tot el cotxe va ple de sensors, a la roda davant, a la darrere, a l'amortiguador, aquí, allà, al volant, al fre... Tots són sensors, o sigui, la sensació humana... tu pots tindre calor i pot tindre fred. L'altre pot estar... No serveix, o sigui, no hi ha un estàndard de dir... 14 graus de temperatura, per tu potser la sensació són 18. O sigui, sempre hi ha d'haver un aparell mecànic o digital o analògic, com vulguis, al qual marqui un estàndard, o sigui, que tothom parlem el mateix idioma. Si tu dius que la frenada són 30 newtons, els 30 newtons seran a Sitges, a Vilanova, a Madrid o a Anglaterra. Perquè si no, no, o sigui... passava el que passava, o sigui, per un el cotxe frenava bé i per l'altre frenava malament, que s'ha donat casos, fer uns frenos nous, posar-ho tot, vindre el client, que el cotxe no frena, un diu que sí, l'altre diu que no, qui fa... no hi ha cap problema, el cotxe es posa a la màquina se li diu el vehicle que es posa, el seu pes, la seva potència, i es fa la prova i la màquina diu. O sigui, la màquina no em coneix amb mi ni amb ell, la màquina és... treballa segons la seva programació.
És un jutge imparcial.
Sí. I de fet, cada vegada més els tallers, parlo per mi, però crec que tots estaran d'acord amb la meva opinió, sempre ha d'haver algú que recolzi la teva opinió. O sigui, si tu intentes explicar una cosa i no la pots demostrar, no la pots fonamentar, sempre queda amb l'aire. M'haurà enganyat? No m'haurà enganyat? Serà veritat? No hi ha cap problema, les coses, o sigui, la prova es fa i abans de reparar i abans de fer res, pues, se li demostra. Si l'última paraula sempre la té el client, que és el que pot dir, mira, sí o no. No hi ha cap problema. O sigui, però que sobretot s'ha de refiar de maquinària qualificada, homologada i preparada per fer les proves.
Per tant, sistemes de seguretat que, a més, uns frens que, a més, no estan pensats només per frenar en condicions normals, sinó el que ens comentava al principi en Paco, per frenar en condicions extremes. No portem els frens, que també els portem per frenar davant d'un semàfor anant a 30, si no els portéssim no frenaríem, però òbviament han de suportar molt més que aquesta frenada.
Has de frenar amb baixada, amb pujada, amb curva, amb mullat, amb neu, amb sorra, amb una distracció, amb... O sigui, pensa que des de que el conductor pensa que ha de frenar fins que el peu trepitja, són mil·lèsimes de segon, bueno, és pràcticament immesurable. Però clar, també has de calcular el temps que triga en desplaçar la pressió que va de la bomba de fre, travessa tots els components i arriba a les pinces de fre. Llavors, tot això són mil·lèsimes de segon que, si les ajuntem a uns pneumàtics defectuosos, uns pneumàtics fora de pressió, una suspensió incorrecta perquè visualment no perd el lloc, fent una prova més o menys dinàmica, manual, sembla que està bé, però en el moment de que has de frenar, el cotxe ha rebotat.
Mm-hmm. Allò de la prova de tota la vida, que ara ens explicava allò de...
Apretar, deixes anar, deixes sí, anar. No.
Si rebota bé, doncs estan bé.
Sí, de fet, no és una prova... No és una xapussa, és el que s'havia fet sempre. Uh-huh. I de fet, hi ha una màquina de Koni, un dels millors fabricants d'amortidors, que la prova és aquesta, però com la fa? Té un elevador en el qual aixeca la carrosseria i la deixa caure al buit. Llavors, el que compta són els rebots que té la carrosseria, que evidentment han de ser baixar i pujar. O sigui, el que no pots fer és rebotar. Que a la que rebota és el que trobarem quan arribem passem per sots o per un camí dolent. La roda, la roda està constantment en contacte amb l'asfalt, amb la carretera. L'única manera de que la roda estigui tocant és que l'amortidor estigui apretant al màxim. Si aquest amortidor està al 50% d'eficàcia, la ITV la passaràs correctament, la prova possiblement també la passaràs, però s'ha de ser, o sigui, un amortidor té que estar entre el menys del 80%, jo no aconsellaria anar...
Ara faig aquí un breu incís. L'aparició als darrers anys, ja fa uns quants anys que van començar a aparèixer, però la seva difusió ha estat extrema. A tots els carrers de tots els pobles, ciutats i viles, de les famoses bandes, dels famosos esquenes d'asa, dels famosos... Això ha perjudicat els amortidors o és un mite?
A veure, jo tampoc no vull entrar en temes, en temes que,
diguem,
que igual em pengen de
diguem, fer-me. Noteu més problemes d'amortidors darrerament que us entrin al taller?
Sincerament,
sí.
Cada vegada es canvien menys amortidors.
D'acord.
O sigui, jo els últims amortidors que vaig canviar poder fa més de 6 mesos. I estem parlant d'un taller que belluguem diàriament 20, sobre uns 20 cotxes, 20-25 cotxes, entre el taller de dalt i el de baix. O sigui, imagina't el volum de moviment que hi ha de cotxes, els pocs amortidors que s'estan canviant. Els badens aquests, circulant a lo que marca per ciutat,
el cotxe no ho nota.
Bueno, passes per sobre i s'ha acabat. Ara, si tu vas a una velocitat
correcta,
fora de la normativa dins d'una ciutat, pues sí, clar, evidentment trencaràs coses, sí, que es poden trencar, sí, que m'he trobat amb amortidors trencats, sí, que sigui per culpa d'això, bueno, això ha ajudat una mica, però la culpa no ve d'aquí. O sigui, és que si no haguessin aquests badens, com creuaríem el carrer?
Sí, no.
Que són molestos, que són tal, bueno, però no és... El que digui que s'ha trencat l'amortidor, s'ha trencat alguna cosa per passar un badent, és perquè no l'ha passat a la velocitat que havia de passar. Perquè per ciutat, la velocitat que són 20-30, no?
Per què es trenca un amortidor, aleshores? Pel temps, per desgast?
A veure, un amortidor té dues parts. La part el que és mecànica i la part hidràulica. La part hidràulica és com tot, o sigui, quan parlem de rodes, té cautxo, la part hidràulica, els retens són de cautxo. La majoria d'amortidors actuals van combinats hidràulics amb gas. Uh-huh. Llavors, clar, això té unes fuites. O sigui, arriba un moment que per la pressió interna que té, llavors l'eficàcia no és la correcta. Mira, no he pensat en portar, jo al taller tinc un amortidor de que és el que és el cos és de metacrilat transparent i es veuen a l'interior es veuen les vàlvules com treballen, el líquid. Llavors jo aquest amortidor podem simular la situació correcta o incorrecta. Vale? O sigui, girant un cargolet li dono la màxima pressió. Tu l'agafes amb la mà i no pots. No el pots comprimir. O sigui, voldria dir que aquest amortidor està malament perquè s'ha clavat. No actua. Uh-huh. Vas afluixant el cargolet i veus que ara sí que puc. Vale, doncs ara està treballant al 100%. Doncs li treus la pressió del tot i veus que estàs treballant amb com un acordeó que no fa res. Doncs el tant percent d'eficàcia és zero. Això s'havia utilitzat molt per conscienciar la gent i per ensenyar. Però realment la prova que marca és tindre el client davant de l'ordinador, amb la pantalla, li fas la prova i és ell el que ho veu. O sigui, et demana ell canviar-los. Perquè sí. És que no hi ha...
Perquè aquí una altra qüestió que també ens comentàvem abans de començar amb Paco. Quan s'han de canviar aquests amortidors?
Bueno, segons els fabricants, uh-huh, està entre 50 i 80 mil quilòmetres. La meva pregunta, que és aquí a la,
sí,
xuleta,
ho poses.
La xuleta que porto
sempre... Qui ho fa,
sempre,
això, oi?
Faig una pregunta. Qui ho fa? De fet, aquesta pregunta la tinc feta al fòrum uh-huh del taller. Qui ho fa, els 80? Pues, jo afirmo i asseguro que ningú. Bueno, apliquem el sentit comú. Quan s'han de canviar? Pues bueno, tornem a lo de sempre. Per això, una marca com Bosch ha obligat els seus tallers a tindre una màquina per comprovar. Pues, s'hauran de canviar quan estiguin malament. Ja que per quilòmetres no és necessari o la gent se n'oblida, com a mínim comprovar-ho i canviar-ho quan és necessari.
Aleshores, i aquí ve un altre aspecte important. Quan estan malament els amortidors?
Vale. Aquesta és la pregunta del milió, no? Que si te la pogués afirmar i certificar, no seria mecànic, estaria més amunt, no? A veure, el primer que farem nosaltres, el primer cotxe o el segon cotxe que passi per la nostra línia, jo el primer que faré és... Jo necessito coordinar, o sigui, que funcioni igual la meva línia de pre-ITV com la que té la ITV de Vilanova, Barcelona, perquè ells també treballen amb els seus estàndards. El que jo no vull és tindre una màquina que parli un altre idioma. Uh-huh. O sigui, jo he de saber realment, si a mi em marca un 40% d'eficàcia, aquella ha de marcar un 40%. No pot dir jo, és que això està a un 10% que s'ha de substituir i quan passi... la inspecció real, que és la que val, digui que el que jo he fet està malament. No. O sigui, s'ha d'intentar calibrar la màquina i que funcioni correctament, o sigui, la meva, per poder parlar el mateix idioma i que, com a mínim, la informació que li donis al client sigui la correcta. Quan s'han de canviar? Actualment, el que es mira és que l'eficàcia dels quatre sigui més o menys la mateixa. O sigui, si tu poses el cotxe al banc i les quatre rodes donen un 40, bueno, pues és correcte. Si tres rodes donen un 50 i una dona un 10, pues, ja està claríssim que aquell amortidor no està funcionant malament. Perdó, està funcionant malament. Després hi hauria un altre tema molt important i que m'agradaria deixar clar i que la gent estigués conscienciada. Si realment té un amortidor malament, s'ha de canviar la parella. Ja no dic els quatre, però com a mínim la parella, per eixos. Si tu canvies un amortidor de davant, el seu company de la banda esquerra o la banda dreta s'han de substituir tots dos. Uh-huh. Perquè el que estarem fent és, si tenim un 40 i un 10 i es considera malament...
No trobarem el 10 i posarem 100.
Clar, quan tinguem un 40 i un 100 estarem pitjor encara. Uh-huh. Llavors jo aconsello per eixos.
De fet, aquest consell entenc que ha de ser vàlid també per frens i també per rodes, no?
Sempre s'intenta parlar... A veure, també hem d'utilitzar com sempre, el sentit comú. Sí, la pancarta més gran que s'ha de tindre a tot arreu és el sentit comú. Si tu has canviat els amortidors fa un mes, fa una setmana, i pel que sigui has tingut un accident, o el que sigui, i has doblegat un, bueno, sentit comú, canviem un, perquè l'altre nou. Si poses quatre rodes i al cap d'una setmana, pel que sigui, una vorera, una rotonda, un el que sigui, fas malbé una roda, sentit comú una altra vegada, canvia una perquè l'altra és nova. Si no, clar, que si s'han d'explicar les coses, perquè a vegades te les prens massa s'ha de... Frens, normalment els frens, quan compres les pastilles de fre o les mordasses del darrere, ja ve un kit. O sigui, moltes vegades et pregunten, m'has canviat les quatre? És que venen, o sigui, a la caixeta venen dues de la dreta i dues de l'esquerra. O sigui, canviar només la que està gastada, això no té... Vamos.
Entre altres coses, perquè el fre està equilibrat.
Està totalment equilibrat i això no té, vamos, ni
discussió.
No hi ha discussió prèvia. Ara, estem amb lo de sempre, o sigui, hi ha cotxes nous que tenen un accident, i quan s'ha de reparar, si el cotxe és molt nou, quan et donen canviar discos o algo que s'ha doblegat d'una banda, pues, el pèrit de companyia et dona canviar una banda només. Llavors, quin problema hi ha? Quan el cotxe és nou, no hi ha cap problema, perquè és que pots muntar el que vulguis i més o menys s'ajusta. Però va, quan el cotxe té 2-3 anys i et donen canviar la banda esquerra o la banda dreta, clar, la companyia no es fa càrrec de l'altra banda. Però realment el client ha de ser conscient que si li han posat una cosa nova amb una banda, a l'altra banda té que anar nova també. Però clar, quan té que pagar ell és com el meu problema. Perquè hi ha gent que diu, sí, no hi ha cap problema, escolta'm, vull portar tot a ordre de marxa. Però clar, hi ha gent que diu que si no paga la companyia no canvia. Llavors és quan vas a la ITV i et trobes que diferències d'eficàcia.
Què és pel que no passen? El que ens comentaves abans, és més fàcil no passar per la diferència d'eficàcia que no pas per la pèrdua en si.
Bueno, si hi ha pèrdua ja automàticament és negatiu. O sigui, si tu veus un amortidor que ja regalima oli, això és...
No, dic per la pèrdua d'eficàcia, és a dir, que si pots passar una ITV amb un 40% a tot arreu, i no pots passar una ITV amb un 40% a una roda i un 80% a totes les altres.
Aquí és on el que busquen és que sigui tot més o menys... També, a veure, pensa que la labor que fan és molt, molt de sentit comú i intentar interpretar molt la llei i ajudar molt al client.
I entra davant i darrere. Si els dos eixos estan iguals, estan desequilibrats entre davant i darrere, però iguals...
Bueno, aquí a veure, de fet... pot haver diferències pels pesos que hi ha, perquè el pes per que hi ha això, davant està el motor i a darrere. Això, a veure, realment el frenòmetre nostre encara no hem fet proves, perquè aquesta tarda és quan l'engeguen. Bueno, ara ens toca pues, un cap de setmana de boxes, o sigui, entrar cotxes i provar i condicions, i entrar en 4x4, entrar tal, o sigui, això s'ha de madurar i s'ha de realment... Ara farem una campanya pues, de que tots els clients es passarà el cotxe per allà, per pre-ITVs, per tots els cotxes de carrosseria intentarem que quan hagin acabat de reparar-se pues, oferir un certificat de garantia i de seguretat per donar una mica d'imatge i és, ja et dic, és intentar veure el funcionament real per poder oferir qualitat i seguretat.
Per tant, hem quedat que els elements bàsics de la seguretat són, òbviament, els pneumàtics, que és la part del cotxe que està en contacte amb el terra.
Sí, però el pneumàtic, tu pots tindre un pneumàtic en molt bones condicions, si tu la pressió no tens la pressió correcta i a sobre tens uns amortidors que no estan donant l'eficàcia correcta, aquest pneumàtic... està treballant, pues, pot arribar a anul·lar-se la seva feina. Perquè si aquest pneumàtic no està en contacte amb el terra, no està fent res. O sigui, pensa que aquesta roda, en el moment que tu estiguis, per exemple, un exemple, tu vas circulant per un camí de sots i has de fer una frenada forta. Si en el moment que tu has frenat, aquella roda ha rebotat, aquella roda s'ha clavat. Perquè no, al no tindre força, les pinces de freno bloquegen la roda. Una roda... suspesa, o sigui, a sobre un elevador, tu trepitges el fre, queda clavada al moment.
No fa recorregut.
Llavors què passa? O sigui, imagina't que vas circulant i una roda se't clava. Què fa el cotxe? T'està girant, està fent l'efecte compàs. O sigui, en el moment que aquella roda torni a caure a terra, està frenada.
O sigui, és, com si posessis un cavallet. En aquell
sí, sí,
eix.
A veure, després agafarà inèrcia, continuarà, però són dècimes de segon que el cotxe t'ha girat. Per això és molt, 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 molt important que estigui l'amortidor en condicions òptimes. Després la roda, si està millor, quan més millor estigui... Mm-hmm. O sigui, quan...
La roda, vigilar la pressió de les rodes... La gent acostuma a vigilar la pressió de les rodes?
A veure...
Allò, la vostra experiència.
Jo aconsello... Que es pot comprar a molts llocs ara, és el manòmetre aquest petitet que venen...
Que l'enxufes a l'encenador del cotxe?
No, el que enxufes a l'encenador del cotxe és un compressor per inflar. No, jo em refereixo a un manòmetre petitet, que és com un rellotge.
Ah, d'acord.
És un rellotge...
Que va directament a la roda.
Que va directament a la vàlvula, i llavors allà et marca la pressió. Perquè els compressors que hi ha i els manòmetres que hi ha, les batgineres...
Sí.
Clar... Ja fan prou en tindre-ho, perquè és que la gent amb el tracte que se'ls dona, allò a la que porta un mes o dos mesos amb cops a terra, allò es desajusta. Llavors jo m'he trobat en cotxes que et diuen, sí, no, si la roda s'ha inflat, i comproves i han inflat el doble o la meitat. Llavors s'ha de o tindre tu el teu propi manòmetre, que es pot comprar en qualsevol botiga de recanvis, que no és cap cosa d'altre món, que pot valdre, no sé, entre 10, 15, 20 euros, no val més, i tu pots anar amb una batginera i anar posant, tu infles, el que vulguis. Després li poses amb allò i allò veus la pressió. Saps si necessita més o necessita menys, però sobretot que la pressió sigui correcta. Si no ho pots fer o no ho saps o no vols embrutar-te, escolta'm, el teu taller de confiança, o sigui, el client és el client, o sigui, no... A veure, allà al taller nostre no s'ha negat mai a inflar les rodes, o sigui, però sobretot la pressió de rodes és importantíssima juntament amb els amortidors.
Per això, aquesta era la pregunta.
I això, i
amb... La gent se'n preocupa per això?
Cada vegada més.
D'acord.
Cada vegada més, perquè tot això funciona com un tospira. A base de cops s'aprèn, no? Pues, a la que has tingut un susto, dius, anem a fer les coses bé. De fet, en cada revisió es mira, però clar, una revisió d'abans era cada 3.000 quilòmetres. Però és que ara una revisió que és cada 30 o cada 60, ja aplicaràs aquelles rodes, aquella... no és que mirar la pressió, és que ja no hi ha ni dibuix.
Sí, sí, és que s'han de canviar les rodes directament.
Llavors és el que parlàvem sempre, sentit comú i ser conscient del que portes. O sigui, una vegada al mes, cada dos, va, tres, trimestralment, va, ja allargant ja molt. No costa res anar a la batginera, tu mateix te les infles, però sobretot el manòmetre aquell, no fer-li cas, el que tu portis manual o bé en el taller.
Caram.
És que s'han donat molts casos, perquè és normal, jo té molts cops. Un manòmetre que va a terra, a la que té tres cops, aquella agulla ja no, està, ja no marca bé. Sí, i clar, tu estàs posant el que marca l'agulla, te n'enrefies.
Sí, et pots fer servir de compressor, perquè per inflar-te-les, sí, te les inflarà igual.
Sí, sí, però el comprovador, el rellotge, ha de ser el teu que portis. Molta gent ho porta, De fet, hi havia batgineres que ho regalaven. Això era, sí, era... Va haver una època que es va portar molt.
D'acord.
Ara hi ha cotxes que porten les vàlvules aquestes...
Intel·ligents,
que t'indiquen el qual...
Amb un sensor, sí.
Que, bueno, que això és...
Que és relatiu.
És la creu d'aquesta època. Perquè, okay, perquè hi ha vàlvules que es desprogramen, es porten cotxes a reparar i després quan es munten les rodes no es munta la roda en el seu lloc. Clar, hi ha diferents sistemes.
Sí.
Hi ha el sistema que cada vàlvula té una posició... O sigui, roda davant esquerra, roda davant dreta, de darrere esquerra. Llavors, allò porta emet unes ondes, llavors la centraleta ho rep i sap la roda que està desinflada. La roda davant esquerra està desinflada, vas allà, és veritat. Però si tu portes a canviar les rodes, o el que sigui, i fas el que es feia abans, escolta'm, passa'm les rodes de davant a darrere i les creues... Allà han muntat un pitote de... Perquè clar, l'ordinador del cotxe no sap on està cada roda. Llavors t'està dient que allò no ve, allò no quadra. Llavors són sistemes que van molt bé, però s'ha de ser... Després hi ha un altre sistema en el qual, depèn de la pressió de la roda té més diàmetre o menys diàmetre. que estem parlant de mil·límetres, de poquíssim, però amb les voltes de roda el cotxe ho detecta. O sigui, està tot controlat amb un cotxe, eh? O sigui, llavors, si una roda dona menys voltes que l'altra, no amb una curva, sinó periòdicament, llavors sap que aquella roda la pressió no és correcta. Llavors el que s'ha de fer és es posen les rodes a la pressió que diu el fabricant i et porta un botonet de reset. Llavors vol dir que estan totes amb ordre de marxa. O sigui, són coses ara molt senzilles quan se saben, però que poden portar... Hi ha gent que s'enfada.
Ara que
estic... no amb nosaltres, amb el seu cotxe, perquè és que... se'ls enceren una sèrie de llums que,
això els, que no els foros d'automòbil en van plens de històries dels sensors, eh?
Moltes vegades quan hi ha un problema d'aquests d'un cotxe molt modern que entres al fòrum i ho trobes, eh? Perquè és que no hi ha ningú ni més tonto ni més llest, és el que hi ha i és el que hi ha.
Afortunadament tot... sempre algú li ha passat abans que amb tu.
Sí. Si tens la paciència... El problema és que anem sempre passats de rosca i volem córrer més del que... Però les coses en calma, que és com s'han de fer, tot té solució. Aquesta vida tot...
I ho trobes tot.
Aquesta vida tot té solució. Només hi ha una cosa que no té solució. La resta tot... Ara, se li ha de dedicar el temps necessari, que és el que no li dediquem. Sempre volem córrer, sempre s'ha d'anar de pressa.
Per cert, ara que parlàvem de rodes, res, una curiositat lligada també en el fons en un tema de seguretat. Es pot canviar el tipus de rodes del cotxe? És a dir, el diàmetre, saben que les rodes tenen un diàmetre, tenen un radi.
Hi ha unes taules de compensació i de... Que sí que es pot, però s'ha de fer...
Si una persona té un cotxe que té una roda, una R no sé què, i tal, i diu, ostres, és que jo és molt gran i és molt cara i un model una miqueta més petit de roda...
A veure, de poder-se fer dins de... O sigui, hi ha unes taules de compensació, d'equivalència, perdó. Llavors, si tu respectes les equivalències i la fitxa tècnica del vehicle, no hi ha cap problema. Però el que sí que no em cansaré mai de repetir és... Si un cotxe ha sortit amb una roda, és perquè necessita aquella roda. No, les coses no es fan per... O sigui, un fabricant no li posa un cotxe una roda de 300 euros perquè és més bonic. Si pogués, li posaria de 50. Perquè per estalviar posaria el més barat. Però és que quan un cotxe porta un tipus de roda, és perquè l'homologació d'aquest cotxe s'ha fet amb aquella roda. Les proves, la força, la potència, la frenada, tot va juntament amb aquella roda. Que es pugui posar una més ampla o una més estreta, cada vegada està més difícil, perquè abans hi havia molts més tipus de rodes i si li donaves més amplada tenies que baixar la roda al perfil. Llavors, és tota una sèrie de... i com canviar llantes de poder-se fer, jo no ho aconsello. Jo, a veure, si vols canviar unes llantes que t'agradin unes més maques o més... Vale, però posa-les amb la mateixa mida que tu portes. Sempre intentar guardar la... Que de moment, tot això no s'està... El que és indústria, trànsit... Tot això de moment no s'hi fiquen. Però és que modificar les condicions tècniques d'un vehicle és greu, eh?
No, no, clar, sí.
És greu, sí. De fet...
Però si portes el vehicle amb una roda que no és la de fàbrica, la ITV, per exemple, no et posen cap problema.
No passes.
Ah, no la passes?
No la passes. O sigui, tu quan vas a ITV, el primer que et demana a la ITV és la fitxa tècnica. I a la fitxa tècnica es basen sobre aquella fitxa tècnica, miren el cotxe. O sigui, les rodes, a la fitxa tècnica els hi posa la mida que ha de portar. Ells miren 175, 70, 14. Correcte. Okay. No és la correcta? Vale. De moment no et diuen res. Agafen la taula d'equivalències i si la que tu portes és equivalent... No hi ha cap problema. Però cada vegada hi ha menys... O sigui,
es redueix la taula d'equivalències.
Sí, cada vegada menys perquè el perfil s'ha baixat tant que ja no hi ha opció. Abans els perfils eren molt alts. Si et fixes, les rodes eren molt... Tenien molta... Llavors, a baixar sempre es podia.
El perfil és el tros de pneumàtic que veiem quan mirem la roda del davant. Sí. És el tros de pneumàtic que ens queda.
On posa la marca, la mida...
Ah, això mateix.
Això és el perfil. Llavors,
cada cop els cotxes el porten més estret, sobretot els cotxes esportius, que gairebé no en tenen.
Clar, s'ha reduït tant que, clar, és que allò... Pujar o baixar, pujar igual sí, però clar, si puges és que posa la roda més estreta. I la gent el que vol és la roda més ampla cada vegada. Però amb els preus que estan les rodes, la gent cada vegada s'ha conscienciat més de que... el que porta el cotxe és el correcte.
És el bo i s'ha acabat.
Bueno, de fet, per això ho porta. O sigui.
Doncs bé, hem fet aquest repàs, sobretot, diguem, per fer el resum del que hem parlat, d'entrada, elements bàsics de seguretat del cotxe que cal tenir, punto en blanco, perquè ens entenguin, amortidors, frens, rodes i pneumàtics correctament inflats, les rodes i pneumàtics correctament perfilats, els frens que frenin com Déu mana, i els amortidors que sobretot que estiguin ben compensats entre tots quatre.
Com a mínim pareixos
i si pot ser doncs tots quatre molt millor. L'única manera doncs científica de saber-ho és
passar per un banc de proves, o sigui, és el que trobi una fórmula per fer-ho sense passar per aquí serà Premi Nobel, perquè és que no hi ha...
Allò de repenjar el cul sobre el capó funciona, i si algú en sap doncs ho pot fer, però diguem que el resultat no serà un informe, serà una altra cosa.
Bueno, serà una opinió.
Correcte.
Serà una opinió, i clar, d'opinions, si t'has d'escoltar totes les opinions, què faries? Arriba un moment que et tornes boig. Llavors estem amb una màquina que funciona mecànica i tècnicament, i per això s'ha de tindre aparells de mesura, aparells tècnics preparats i qualificats per mesurar i que decideixin ells. Després nosaltres interpretarem si és correcte, si no és correcte, si es pot passar, si no pot passar, però com a mínim un aparell de mesura calibrat, homologat i sobretot d'última generació.
Això dels bancs pre-ITV, d'aquests aparells de mesura molt, molt calibrats, cada cop anirà a més, entenem. És una cosa que fa uns anys no es portava encara.
A veure, nosaltres l'hem posat ara, però de fet el vam estar a punt de posar fa 20 anys.
Imagina't.
O sigui, però no estava la cosa molt clara, no... la normativa no acabava de ser correcta i teníem dues marques que ens recolzaven, que era Bendix, que ara és Bosch, i al final no ho vam fer, ja et dic, doncs per problemes d'ells, perquè teníem cursets, anàvem a tots els cursets, teníem la maquinària, teníem tot, però és com no era necessari, o sigui, com de moment encara el sentit comú i l'aspecte visual i et podies defensar amb això, doncs en aquell temps no ho vam fer, però és que ara ja no hi ha...
Ara és necessari.
Ara és necessari i obligatori. Per...
Doncs bé, amb aquesta necessitat i, per tant, doncs, amb aquest consell que, com sempre, en Paco Gorjón des de Suburense de l'Automòbil ens acosta, sobretot tinguin els elements de seguretat en condicions, qualsevol dubte, vagin al seu mecànic de confiança que els ho explicarà tot. Paco, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I doncs continuarem estirant el fil d'aquests temes en properes ocasions. I a tots vostès, moltíssimes gràcies avui, un dia més, la Cel Obert, demà dijous, moltes més coses, que passin un molt bon dia i fins demà.